Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Tres motoristes han mort a Eivissa en dos accidents de trànsit en un mateix dia. També hi ha més d'una dotzena de persones ferides de diversa consideració per mort dels sinistres registrats a la xarxa viària illenca. En un d'ells han xocat dos cotxes i un bus del TIP, i tot en només 24 hores. Mostra de la necessitat d'extremar les precaucions al volant, sobretot a l'estiu, quan la circulació és més densa, per la gran quantitat de vehicles que assumeixen les carreteres de l'arxipèlag. Tot d'una, vos en donem els detalls abans de repassar els titulars. Es diu menja 31 d'agost. Avui tancam el mes d'estiu per excel·lència. L'Hospital Universitari Son Espases es consolida com a centre capdavanter en la teràpia CAR-T. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Una tècnica pionera d'immunoteràpia que reprograma les pròpies defenses del pacient per combatre el càncer. Una cinquantena de persones s'han sotmès ja a aquesta teràpia a les Balears.
Cada vegada són més els residents que fan servir la xarxa pública d'autobusos.
A Mallorca, en canvi, més significatiu, es registra entre els anys 2022 i 2023, quan el transport públic va començar a ser de franc. L'increment va ser del 55%. Si comparam amb l'any 2022 i el 2024, l'augment encara és més rellevant, d'un 89%.
Fins a 600 restaurants de Mallorca no tornaran a obrir l'any que ve.
És la previsió de l'associació Pimem Restauració pels mals resultats de la temporada. Responsabilitzen de la baixada de facturació al tot inclòs i els preus elevats dels hotels. També l'Associació de Comerciants de Menorca fa balanç negatiu d'aquest mes d'agost.
La flotilla Global Sumut, amb ajuda humanitària, parteix avui del port de Barcelona.
Una expedició integrada per una vintena de vaixells i més de 300 activistes de 44 països d'arreu del món. També tenim representació balear en tres tripulants. La delegació mallorquina aportarà el seu granet amb concentracions en quatre ports de Mallorca avui a les 7 del capvespre. Som a Alcúdia, a Porto Coloma, Palma i a Sóller.
I dels titulars dels esports que destacam avui, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca surt reforçat del Santiago Bernabéu malgrat la derrota d'ahir 2-1 davant d'un Real Madrid que va tenir que remuntar el 0-1 en contra, marcat per Vera Morici. Al minut de 8 de partit. Per la seva part, l'EU d'Eivissa va estrenar el curs futbolístic a Primera Federació amb triomf 1-2 al camp del filial del Sevilla, en un partit molt seriós i en el que sempre va dur la iniciativa en el marcador.
Pel que fa al temps, jornada sense novetats avui pel que fa al temps, però encetarem la setmana amb un canvi. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui posam punt final a la setmana, al mes d'agost i també a l'estiu meteorològic amb un diumenge de tranquil·litat. Avui ambient assolellat a bona part del territori, amb permís de qualque núvol prim que podria arribar a partir del capvespre, i que aquest seria l'indici d'un petit canvi de temps per començar la setmana, amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i sembla que en qualque núvol que podria créixer cap a l'àrea de la Mar Balear i, per tant, arribar a tocar terra a punts del nord de Mallorca o Menorca, amb possibilitat de qualque ruixat o tempesta. Això sí, seria de forma local, no s'esperen pluges generalitzades. Quant a la temperatura, avui puja la màxima, valors que podrien tocar els 34, localment els 35 graus a l'interior de Mallorca, també temperatures entre 30 i 33 graus a l'interior d'Eivissa, i podrien fregar els 31, puntualment els 32 en el cas de Menorca. Tot això amb vent de component sud, que també a partir del capvespre podria deixar qualque cop moderat.
Són les 8 i 4 minuts, Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Cap de setmana negre a les carreteres amb quatre accidents greus. El balanç és de tres motoristes morts, tots a Eivissa, i un més d'una dotzena de persones ferides de diversa consideració. El més recent i també més mortal ha corregut poc abans de les dues de la matinada a la carretera de Santa Eulària en xocar una moto i un cotxe. En tots els sinistres, la Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació.
Els dos ocupants de la moto, un home de 26 anys i una dona de 31, han mort a l'acte per mort del fort impacte, segons informa el 061. A l'arribada l'arribada dels sanitaris han comprovat la gravetat de les ferides i només han pogut certificar la defunció. El conductor del cotxe, un home de 58 anys, ha estat extret de dins el vehicle i traslladat a l'Hospital de Can Misses amb l'activació del codi politrauma i amb pronòstic reservat. Per tant, desconeixem el seu estat a hores d'ara.
La tercera víctima mortal d'aquest cap de setmana és una dona que circulava també en moto a la carretera entre Eivissa i Santa Eulària a l'altura de Can Marçà. Hauria xocat de front amb un cotxe.
Els fets han ocorregut passades les 4 del capvespre de dissabte. La víctima ha mort al lloc del succés, tot i els intents dels serveis sanitaris per reanimar-la. L'altre ocupant de la motocicleta ha resultat ferit greu i està ingressat a la UCI de Can Misses. Els dos ocupants del cotxe han resultat ferit greus.
Un altre accident, en aquest cas a Mallorca, la carretera que enllaça Porto Cristo amb Calamandia, deixa 9 ferits, 3 d'ells greus. Ha estat un xoc entre un autobús del TIP i dos vehicles.
El servei d'emergència 061 ha activat el protocol de triatge i ha mobilitzat 7 ambulàncies per atendre els afectats que han estat traslladats als hospitals de Manacor i de Llevant. Segons les primeres hipòtesis, un dels turismes s'hauria botat un estop i l'autobús l'hauria embestit. El tercer cotxe ha impactat en no poder reaccionar a temps, segons aquesta teoria.
La policia d'Indonèsia ha informat de la detenció de dos homes que han confessat haver planejat l'assassinat de la mallorquina de 72 anys, Matilde Muñoz, la viatgera desapareguda des de fa 2 mesos a l'illa de Lombok. La mateixa font afirma en un comunicat que aquests homes han estat detinguts per homicidi premeditat i robatori amb violència.
La revelació de la policia ha arribat aquest dissabte vespre matinada d'acord amb l'hora local. Poques hores després que s'informàs de la trobada del cadàver de la ciutadana espanyola, la família ha explicat que el cos estava enterrat a una platja. Font del Ministeri d'Assumptes Exteriors, recollides per l'agència EFE, han informat que l'ambaixada espanyola a Indonèsia ha confirmat amb les autoritats del país l'aparició d'un cos, però, a l'espera que sigui reconegut, no confirma encara que sigui el de Matilde Muñoz. Els representants diplomàtics espanyols han explicat que estan en contacte permanent amb la família per prestar-li tota l'assistència que precisi.
I continuen ingressades a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca 4 de les 11 persones rescatades d'una embarcació que navegava a 35 milles de Maó. Són un menor d'edat, el que està pitjor i roman a la unitat de cures intensives en estat molt greu. Els altres 3 són adults que ja han passat a planta. El seu pronòstic és reservat en aquest cas. Recorden que es tracta d'una embarcació en què, segons fonts de la investigació i segons ha pogut saber IB3 Notícies, hi viatjaven un total de 15 persones. 4 haurien perdut la vida durant la travessia, segons el relat dels supervivents. La resta han arribat molt deshidratats i en molt mal estat de salut. En té la darrera hora Cristina Tomàs.
15 persones van partir d'Algèria fa d'havers 2 setmanes amb una embarcació d'uns 5 metres i pràcticament sense aigua ni menjar. Després de molts dies a la deriva, un veler francès va veure la barca que navegava 35 milles de Maó, va alertar de la seva presència a Salvament Marítim, qui aquest divendres vespre els va rescatar i els va dur fins al port de Maó. Només 11 persones, 9 adults i 2 menors d'edat, han arribat amb vida a Menorca i 4, segons han relatat ells mateixos, haurien mort durant la travessa sense pràcticament veure ni menjar durant més de 15 dies. Han arribat deshidratats i en molt mal estat de salut. Escoltem Clara Mayans, directora insular de l'Estat a Menorca.
Passa una travessia molt dura en la que es van jugar sa vida, tal com demostra sa mort de 4 persones, segons diuen ells, i que han arribat en molt males condicions. És una cosa que ens hem de plantejar com a societat i tenir coneixement de que aquestes coses passen i que no haurien de passar. Estem fent gestions tant amb el Consell com amb l'Ajuntament per poder-los reubicar mentre se decideix el destí definitiu d'aquestes persones.
De les 11 persones rescatades, 4 han hagut de ser hospitalitzades al Mateu Orfila. Un d'ells, el menor d'edat, es troba molt greu a la unitat de cures intensives. Els 2 menors quedaran a Menorca i passaran a ser tutelats pel Consell. La resta, els 9 adults, han estat traslladats aquest dissabte vespre de la Comissaria Nacional de Maó fins a la casa d'acollida on passaran la nit. Durant les pròximes hores es preveu que siguin traslladats a centres d'acollida de la península.
I encara en successos, avui està previst que passin a disposició judicial els detinguts a la darrera operació contra el tràfic de drogues a Mallorca.
Més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil varen participar al dispositiu que es va dur a terme i a diversos barris de Palma, el poblat de Son Banya, Llucmajor, Muro i Sóller. Els agents van escorcollar 7 domicilis arreu de Mallorca i varen desmantellar 11 punts de venda de droga.
L'Hospital Universitari Son Espases es consolida com a centre capdavanter en la teràpia CAR-T, una tècnica pionera d'immunoteràpia que reprograma les pròpies defenses del pacient per combatre el càncer. Una cinquantena de persones s'han sotmès a aquesta teràpia a les Balears.
El procés s'inicia amb l'extracció de l'infocit T, un tipus de glòbuls blancs que són modificats genèticament per produir un receptor artificial anomenat CAR, capaç de reconèixer i destruir les cèl·lules canceroses. Es tracta d'un mecanisme que funciona gairebé com un míssil dirigint l'atac de manera específica contra el tumor. Així ho explica la doctora Antònia Santpol, cap d'hematologia de Son Espases.
És revolucionari que emplees les teves pròpies cèl·lules, el teu sistema immune, el teu linfocit, i els aconsegueixis entrenar o dirigir contra la cèl·lula tumoral. Això fa no només que ataquis el tumor puntualment, com fa la quimio, quan tu poses el tractament, actua en aquell moment, intenta eliminar les cèl·lules tumorals. Però el CAR-T, el linfocit, s'autoperpetua, de manera que el teu sistema immune adquireix un entrenament, diríem, contra el tumor.
La teràpia no sol permet reduir el risc de recaiguda, sinó que, a diferència de la quimioteràpia tradicional, manté actiu l'efecte antitumoral amb el pas dels temps, una veritable revolució mèdica perquè ofereix la possibilitat de controlar la malaltia a llarg termini.
Això, pues, què mos permet? Pues, sobretot evitar recaigudes i que aquest efecte d'antitumoral se mantingui més a llarg plaç que no el que puguis fer en el tractament de quimioteràpia, immunoteràpia farmacològica, no? que només dura un temps i ho has de mantenir pues, indefinidament el temps, el tractament, o quan t'altures pues, és possible que hi hagi recaigudes.
Combinant la teràpia celular, immunoteràpia i gènica, ja ha mostrat resultats molt positius en pacients amb leucèmies i linfomes que havien esgotat altres opcions. La doctora Santpol destaca els resultats exitosos en casos de mieloma múltiple i explica com els assajos clínics avancen per ampliar-ne l'ús a tumors sòlids, així com a malalties autoimmunitàries.
La indicació més recent, precisament, ha estat el mieloma múltiple. Part del mieloma s'està aplicant en el tractament de la leucèmia linfoblàstica aguda i també dels linfomes, de diversos tipus de linfoma. Recentment s'han aprovat pues, també linfomes més específics com el linfoma del manto o el primari en mediastínic. Els resultats també són molt bons i s'està pues, assajant, inclús ja s'ha tret darrerament una indicació en linfomes en línies més precoces.
Una esperança que situa hospitals com Son Espases a la primera línia d'una medicina més personalitzada amb la capacitat de canviar el pronòstic de milers de pacients en el futur.
I no deixem de parlar de salut, perquè precisament el proper 5 de setembre se celebra el Dia Mundial del Mieloma Múltiple, un tipus de càncer de sang caracteritzat pel creixement descontrolat de cèl·lules plasmàtiques a la medul·la òssia. Afecta sobretot persones d'edat avançada i provoca anèmia, lesions òssies, problemes renals, fatiga i dolor. Es tracta del segon tumor hematològic més freqüent i és responsable del 2% de les morts per càncer.
El mieloma múltiple és un càncer de sang rar i poc conegut. Aquesta manca de visibilitat provoca sovint desconcert entre els qui el pateixen, que s'han d'enfrontar no només al diagnòstic, sinó també a la incomprensió i al desconeixement social. És el cas d'Antoni Artigas, diagnosticada fa uns anys i que recorda l'impacte inicial.
La primera notícia, quan me varen dir nom de mieloma múltiple, jo no ho havia sentit anomenar mai i automàticament, com que jo veia que era greu, vaig demanar clarament si era un càncer, perquè era la manera de jo entendre-ho. És la paraula que no volen sentir ningú, però jo amb això ho vaig entendre. I me varen dir sí, és un càncer a la fàbrica de la sang. I a partir d'aquí pues, començar a conèixer pues, totes les conseqüències, els símptomes i totes les possibilitats de remei que hi pogués haver.
Amb el pas del temps, Artigas ha après a conviure amb els símptomes i amb la incertesa d'una malaltia que no té cura i que alterna períodes de remissió i recaiguda. Explica que la fatiga extrema i el dolor ossi formen part del seu dia a dia, però que el més dur és assumir que la malaltia sempre hi serà present.
Quasi la meitat dels dies no tinc forces ni energies a bastament com per dur una vida normal. Una vida normal que suposant que és fer feina, cuidar una casa i tenir ratos d'oci. No, la majoria dels dies no tinc forces per això. Però com que els metges me donaren la invalidesa, jo he après a dosificar-me.
En el cas de Teresa Regueiro, presidenta de la Comunitat Espanyola de Pacients amb Mieloma Múltiple, l'experiència personal la porta a remarcar la importància de la divulgació d'aquests càncers. Reivindica que donar-los a conèixer és el primer pas per aconseguir més recursos, ajudes i inversió en recerca i destaca que molts pacients han d'afrontar en solitud el desconeixement generalitzat sobre què és i com evoluciona.
Siempre es necesario, la investigación, siempre es necesario invertir dinero en investigación, pero también porque la sociedad en general pues debería conocer este tipo de enfermedades que no son tan mayoritarias como otras, no es un cáncer donde haya mucha gente como en mama o en pulmón, pero sí es un cáncer importante porque afecta a muchas personas que lo pasan muy mal.
En les darreres dues dècades, els avanços mèdics i els nous tractaments han millorat notablement la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Tot i això, el mieloma múltiple continua sent incurable i els afectats reclamen més visibilitat i suport per continuar avançant en la lluita contra aquesta malaltia.
I ha quedat convocat oficialment el pròxim concurs d'oposició al Servei de Salut en què es pretenen cobrir 846 places de personal estatutari, a les quals poc més d'una tercera part queden reservades a promoció interna.
Les categories amb més ofertes són les d'infermeria, amb 477. Pel grup d'auxiliar administratiu n'hi ha 137 i per a fisioteràpia, 15. El termini per presentar les sol·licituds començarà el proper 17 de novembre del 2025 i venç el 16 de desembre d'aquest any.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'Associació de Piment Restauració calcula que uns 600 restaurants de Mallorca no tornaran a obrir l'any que ve. Aseguren que la temporada d'enguany no ha estat com esperaven. Responsabilitzen d'això el tot inclòs i els preus elevats dels hotels.
Bars, cafeteries i restaurants diuen que els mesos d'estius no han complert les expectatives de facturació, explica César Amable, president de Piment Restauració.
No fue como tenía que ser. Los gastos siguen subiendo y los ingresos bajando. Entonces llega un momento en què els beneficis se van al garete.
Més que la inflació i la pujada de preus apunten a una conseqüència del tot inclòs als hotels i que cada vegada els turistes venen per menys dies.
No tienen ni tiempo ni dinero para poder salir a comer bien a un restaurante, ¿no? O sea, volvemos a ser puro turismo de sol y playa.
Hi ha qui pensa que els clients que abans dinaven de restaurants ara ho fan a casa seva, una circumstància, alerta Pimem, que suposarà el tancament de gairebé 1.000 establiments a només 2 anys a l'illa. L'any passat en varen ser 370.
El año pasado hemos perdido 300 restaurantes de los 8.500 en la isla. Este año prevemos que el año que viene unos 600 restaurantes no vuelvan a abrir. O sea, ¿qué pasa?
Però les sancions no són igual a totes les zones turístiques. Al port de Pollença asseguren els restauradors que, tot i haver fet menys feina que l'any passat, sí que ha estat un bon estiu.
Lo suficientemente bien, pero no mejor que años pasados.
No ha ido bien. No es la que esperábamos, porque claro, después de estar un año, dos años muy alto, ha bajado.
Ha estat una temporada irregular. Aquí, davant d'un passeig, més o menys s'ha mantingut, però no era una qüestió com altres anys que se mantenia una constància, sobretot molta pressió a l'hora d'esperar taula, el que són les reserves... Però, bueno, dins del que ha estat la temporada, aquí no ha estat malament.
La temporada encara no ha acabat, tot i així tenen les esperances en recuperar caixa al setembre, que acostuma a ser un bon mes.
També l'Associació de Comerciants de Menorca fa balanç del mes d'agost i tampoc són optimistes amb el resultat. Sempre s'havia caracteritzat per ser un mes de vendes molt important i enguany no ho està sent. Ens ho explica Ramiro López.
L'enquesta de PIME del mes de juliol destacava que el 55% dels comerciants havia facturat menys que l'any passat. A falta dels resultats oficials de l'agost, la tendència no sembla haver canviat. Escoltem a Joana Torres, presidenta d'Escome.
Ja van davallar el maig, davallar el juny, davallar el juliol i no creiem que l'agost dugui un camí per revertir tot això.
Però alguns en són l'excepció.
La veritat és que estem contents. Inclús crec que ha estat un poc millor que l'any passat.
El que sí que canvia respecte al juliol és que noten que hi ha més gent pels carrers. però això no s'ha traduït en un augment substancial de vendes. Escoltam alguns dels comerciants.
Bueno, siempre agosto es mejor que julio, pero bueno, este año ha sido un poco igual.
Si veus que els centres de qualsevol poble estan plens, però no hi ha bosses.
Aquesta gent va sense bosses, vull dir, tu te fixes en ses mans i el que potser un compraria tres coses, potser en compra una.
L'Associació de Comerciants creu que l'alt cost per venir i allotjar-se a Menorca fa que la gent retallin comerç. Escoltem de nou a Joana Torres, presidenta d'Escome.
Tots els costos que suposen venir de vacances a Menorca fan que no tingui prou doblers per comprar-se unes abarques, comprar-se un tros de formatge.
Amb aquests resultats, els comerciants es demanen quin futur els espera quan arribi la temporada baixa.
I de davallada, les reserves en el xàrter nàutic de les Pitiuses aquesta temporada, en què el sector li està costant obtenir beneficis, quan ja venen de dos anys amb un acusat descens de l'activitat. Alberto Ferrer.
L'Associació d'Empresaris Nàutics de Pimef apunta que la pujada generalitzada de preus els afecta molt. Cau la demanda perquè la sortida en barca és el darrer que incorporen els turistes a la seva llista de despeses i pugen els costs, cosa que fa que tardin més mesos a compensar els de la temporada i poder entrar en beneficis. Ramon Vanderhoft és el seu president.
Julio, agosto y sobre todo en agosto hemos sufrido un poco porque cuesta llenar los calendarios y a día de hoy hay muchas empresas que todavía no han conseguido tener su punto de equilibrio. ¿No?
Alhora cauen les reserves i s'escurcen les sortides. Qui millor aguanta són les grans eslores, perquè el client del poder adquisitiu continua guanyant pes a Eivissa.
Y incluso yo diría que este año estamos viendo que según que perfil de barco, pero que las grandes eslogas están empezando a salir más que las pequeñas eslogas.
Van der Hoff diu que el sector està molt professionalitzat, però reclama més formació.
Y ahora nos falta todavía conseguir ese grado medio, grado superior en mecánica naval, porque con eso ya tendríamos el círculo completo y nos podríamos abastecer con la formación local.
Pel que queda de campanya, el sector nàutic confia en el bon temps per allargar una mica més la temporada i compensar la menor activitat de l'agost.
I encara en plana turística, vos explicant que cada vegada són més els residents que fan servir la xarxa pública d'autobusos. A Mallorca, el canvi més significatiu es registra entre els anys 2022 i 2023, quan el transport públic va començar a ser de franc. L'increment va ser del 55%. Si comparam els dos següents anys, del 22 al 24, l'augment encara és més rellevant, un 89%.
Aquest increment no s'atura, tot i que sembla que s'alenteja els sis primers mesos d'enguany, de gener a juny, han fet servir aquest transport 13 milions i mig d'usuaris, mentre que durant el mateix període de l'any passat van ser gairebé un milió menys. L'increment és d'un 8% més als sis primers mesos de l'any.
Una altra dada important, el 2021, 6 de cada 10 usuaris, el 59%, eren residents, la resta turistes. Però el 2022 ja s'iguala aquesta xifra, més o manco el 50% entre residents i turistes.
El 2023 i 2024, quan el servei començà a ser de franc, torna a augmentar el nombre de residents que fan servir el transport públic i augmenta la diferència respecte dels turistes. Això són xifres de tot l'any durant els dos darrers anys. En xifres generals, els turistes representarien 3 de cada 10 usuaris de l'autobús, una xifra que, això sí, es dispara durant l'estiu. Lluïsa Serra és la gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Està clar, venen molt de turistes, però quan venen turistes vol dir que hi ha molta gent que està fent feina a hostaleria i també se'ls ha donat una resposta i que puguin emplear el transport públic. Tenim més de, crec que són més de 25 línies que acaben més tard de les 12 i comencen a les 5 de matí. I amb aquesta línia volen continuar perquè no només a fer feina, també pensant que soci, si una persona vol anar a sopar o vol sortir, pugui tornar en transport públic.
La suma de turistes i residents als autobusos interurbans fa temps que aixeca les crítiques de l'Associació d'Usuaris del TIP, que es queixa que les línies van saturades de passatgers. Marc Crespines, el portaveu.
S'han fet barreres humanes davant del bus perquè no sortís, precisament perquè no hi havia lloc per pujar. Jo crec que mos hem oblidat un poc de la gent que viu aquí i des per què empleem el bus. Clar que el turista ve i l'emplea, que té dret a emplear-lo, però és que no és el mateix anar a fer una volta per disfrutar dels paisatges de les nostres illes, que va d'anar cada dia a fer feina, o va d'anar al metge, o va d'anar a una reunió, o va d'anar el que sigui. Que això ho has d'emplear sí o sí.
I encara en mobilitat, vos explicant que visitar la platja de Ses Illetes o la de Llevant a Formentera durant el mes d'agost i, sobretot, a partir de migdia, es converteix en missió impossible. Un cop els aparcaments estan complets, els operaris tallen el pas als vehicles. Ens ho explica Regina Mayans.
A les 12 del migdia i pràcticament a diari durant el mes d'agost es tanca l'accés a Ses Illetes i Llevant perquè l'aparcament està complet. Això vol dir que els 384 aparcaments per cotxes i les 1.132 places per motos ja estan ocupades. Després, només és possible accedir-hi a peu, en bicicleta o amb el transport públic. Molts turistes ja coneixen aquesta situació i opten per matinar i arribar ben d'hora.
Creo más o menos a la 11, 11 y media... Se cierra todo.
Durant el mes d'agost, els cotxes han de pagar 7 euros per accedir-hi i les motos 5.
7 euros? Uau! Por ir a la playa. Pues muy mal.
Pero yo creo que vale la pena porque las playas son muy chulas.
Suposo que aconsegueixes que hi hagi menys gent i que es generin uns ingressos per mantenir tot plegat, no? Que estigui net i visitable bé, 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 bé.
Aquesta regulació es mantindrà fins dia 15 d'octubre.
I el govern amplia el servei d'educació mediambiental a molts espais de rellevància per protegir precisament el patrimoni natural. Un és el Parc Natural Marítimo-Terrestre d'Estrany Salobre de Campos. El projecte, finançat amb gairebé 3 milions d'euros del Fons de l'Impost de Turisme Sostenible, preveu la contractació de 19 educadors i informadors, així com un coordinador fins al 2027.
Aquests professionals ofereixen informació als visitants sobre la riquesa ecològica d'aquestes zones, la normativa vigent i també les bones pràctiques que s'han de dur a terme per garantir-ne la conservació. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
Tenen aquesta tasca d'estar en contacte amb els usuaris, explica-los que no se poden deixar residus, explica-los l'importància que té la posidònia, l'importància que això no només és una playa per venir a prendre el sol, sinó que té tots uns valors naturals que s'han de protegir, que s'han de conservar, de conscienciar, d'informar gent que potser per desconeixement se salta s'escorden i entra dins les dunes, doncs dir-li que, per favor, surti d'allà i pugui actuar.
L'objectiu és millorar l'experiència dels visitants i evitar també que la gran afluència provoqui impactes negatius en el patrimoni natural i cultural dels espais d'alt valor ecològic. Aloma Bujosa és una de les educadores ambientals d'Estrany.
Trobar una mica de tot. Tant gent que col·labora, que és la gran majoria, com gent que potser pues, no està disposada a complir aquesta normativa, però en aquest cas nosaltres tenim un equip darrere que ens respalda i realment el que fem és aquesta incidència i la reportam a l'equip de gestió del parc perquè en la màxima brevetat possible actuïn altres agents, altres autoritats.
A més d'en Estrany Salobre de Campos, les tasques d'educació ambiental també es duran a terme al paratge natural de la Serra de Tramuntana, al parc de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, al parc natural de la península de Llevant a Sa Dragonera i també als centres d'interpretació Aula de la Mà de Mallorca i els Amunts d'Eivissa.
Més notícies nacionals i internacionals en format breu. Des del port de Barcelona parteix avui cap a Gaza la flotilla Global Summit amb ajuda humanitària. Al capdavant hi haurà, entre altres, l'activista Greta Thunberg i l'exvetllessa de Barcelona, Ada Colau. Formen part de l'expedició integrada per una vintena de vaixells i més de 300 activistes de 44 països d'arreu del món.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha assegurat que Espanya desplegarà a través del cos diplomàtic tota la protecció necessària pels integrants d'aquesta expedició. Més unitats s'hi afegiran al llarg dels propers dies des d'altres països. Sai Fabuquesé, que és el portavoc de la flotilla Global Summit.
Exigimos a los gobiernos que hagan su papel. No puede ser que la sociedad civil de todo el mundo, de más que 44 países, tiene que movilizar más que 50 barcos para poder llegar a la franja de Gaza, para romper el bloqueo y para acabar con el genocidio cuando los políticos no están haciendo su papel principal. El rol de los políticos es actuar con cuando se está cometiendo crímenes.
Lucía Muñoz, coordinadora de Podem a les Illes Balears, Alejandra Martínez, activista i especialista en comunicació, i Reyes Rigo, activista i sanitària, formaran part de la Global Summit Flotilla. Les tres mallorquines estan rebent formació prèvia a l'expedició i es dirigiran primer a Tunísia, on s'uniran nou vaixells procedent de diversos punts del Mediterrani. Paral·lelament, s'han convocat concentracions de suport aquest diumenge a les 7 del capvespre al port d'Alcúdia, Palma, Porto Colom i Soia, tot això coincidint amb la partida de la flotilla.
I el moviment Houthi del Iemen ha confirmat la mort del seu primer ministre, Ahmed Gabel al-Raghi, en un atac israelià sobre la capital Sanà. Segons fonts oficials houthis, l'ofensiva llançada dijous anava dirigida també contra el ministre de Defensa i el cap de l'Estat Major, però de moment no s'ha confirmat si aquests alts càrrecs han mort.
Diversos ministres més haurien perdut la vida i altres han resultat ferits, segons un comunicat emès pel mateix govern houthi. El president Mahdi al-Mashat ha nomenat un nou primer ministre i ha promès venjança, advertint que reforçaran les seves capacitats militars contra Israel. Des d'Israel, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha qualificat l'atac com un cop sense precedents a la cúpula houthi i ha assegurat que això és només el començament.
Han tocat les 8 i mitja, moment de repassar els titulars d'aquest darrer diumenge d'agost 31. Cap de setmana negre a les carreteres amb 4 accidents greus. El balanç és de 3 motoristes morts, tots a Eivissa, i una dotzena de persones ferides de diversa consideració. En tots els sinistres, la Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació.
El més recent i també més mortal ha ocorregut poc abans de les 2 de la matinada a la carretera de Santa Eulàlia, en xocar una moto i un cotxe. Els dos motoristes, un home de 26 anys i una dona de 31, han mort a l'acte, i l'altre conductor, un home de 58 anys, ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses amb pronòstic reservat. La tercera víctima mortal és una dona que circulava també en moto a la carretera entre Eivissa i Santa Eulàlia i a l'altura de Can Marçal quan t'ha xocat de front amb un cotxe.
Continuen ingressades a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca 4 de les 11 persones rescatades d'una embarcació que navegava a 35 milles de Maó. Un menor d'edat, el que està pitjor, roman a la unitat de cures intensives en estat molt greu.
Els altres 3 són adults que ja han passat a planta de l'hospital. El seu pronòstic ha reservat, recordem, que es tracta d'una embarcació en què, segons fonts de la investigació i segons ha pogut saber i bé altres notícies, hi viatjaven un total de 15 persones. 4 haurien perdut la vida durant la travessia, segons els relats dels supervivents. La resta han arribat molt deshidratats i en molt mal estat de salut.
L'Hospital Universitari Son Espases es consolida com a centre capdavanter en la teràpia CAR-T.
Una tècnica pionera d'immunoteràpia que reprograma les pròpies defenses del pacient per combatre el càncer. Una cinquantena de persones s'han sotmès a aquesta teràpia a les Balears. Ho explica Antònia Santpol, cap d'hematologia de Son Espases.
És revolucionari que emplees les teves pròpies cèl·lules, el teu sistema immune, el teu linfocit, i els aconsegueixis entrenar o dirigir contra la cèl·lula tumoral. Això fa no només que ataquis el tumor puntualment, com fa la quimio quan tu poses el tractament actua en aquell moment, intenta eliminar les cèl·lules tumorals. Però el CAR-T, el linfocit, s'autoperpetua, de manera que el teu sistema immune adquireix un entrenament, diríem, contra el tumor.
Cada vegada són més els residents que fan servir la xarxa pública d'autobusos.
A Mallorca, el canvi més significatiu es registrarà entre els anys 2022 i 2023, quan el transport públic va començar a ser gratuït. L'increment va ser del 55%. Si comparam l'any 2022 amb el 2024, l'augment encara és més rellevant, d'un 89%. Lluïssa Serra és la gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
Està clar, venen molt de turistes, però quan venen turistes vol dir que hi ha molta gent que està fent feina a hostaleria i també se'ls ha donat una resposta i que puguin emplear el transport públic. Tenim més de, crec que són més de 25 línies que acaben més tard de les 12 i comencen a les 5 de matí. I amb aquesta línia volen continuar perquè no només a fer feina, també pensant que soci, si una persona vol anar a sopar o vol sortir, pugui tornar en transport públic.
Fins a 600 restaurants de Mallorca no tornaran a obrir l'any que ve. És la previsió de l'Associació Piment Restauració pels mals resultats de la temporada. Responsabilitzen a la baixada de facturació, el tot inclòs, i els preus elevats dels hotels.
No fue como tenía que ser. Los gastos siguen subiendo y los ingresos bajando. Entonces llega un momento en que los beneficios se van al garete. Entonces no tiene ni tiempo ni dinero para poder salir a comer bien a un restaurante, ¿no? O sea, volvemos a ser puro turismo de sol y playa.
També l'Associació de Comerciants de Menorca fa balanç negatiu d'aquest mes d'agost.
La flotilla Global Sumut parteix avui del port de Barcelona amb la missió de fer arribar ajuda humanitària a Gaza.
Una expedició integrada per una vintena de vaixells i més de 300 activistes de 44 països d'arreu del món, també en 3 tripulants de les Illes Balears. La delegació mallorquina aportarà el seu granet en concentracions en quatre ports de Mallorca avui a les 7 del capvespre, Alcúdia, Porto Colom, Palma i Sóller.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a les portades dels principals diaris publicats. Una jornada marcada per l'actualitat política, social, internacional i també esportiva, amb especial atenció la derrota del Mallorca davant el Real Madrid en un partit disputat al Santiago Bernabéu en què els vermellancs van plantar cara però van acabar caient per 2-1. Repassant primer que diuen els rotatius de les Illes Balears, després els principals titulars a la premsa estatal.
Començam amb el diari de Mallorca, que obri amb el cas de la mallorquina Mati Muñoz, desapareguda a Indonèsia des del passat juliol. El diari informa que s'han detingut dues persones després que el seu cos fos trobat enterrat en una platja de l'illa de Lombok. La família assegura estar consternada, però alleujada. La fotografia principal és per al partit entre el Mallorca i el Real Madrid, on el conjunt vermellenc va plantar cara, però va caure 2-1. També s'hi destaquen titulars sobre el mercat immobiliari, les denúncies contra Frontex i els abusos dels drets humans.
A última hora, també el cas de Matilde Muñoz centra la portada, però amb un titular més contundent. Dos homes confessen el crim a Indonèsia. Detalla més que la víctima, de 72 anys, va ser asfixiada durant un robatori després que els detinguts s'introduïssin a la seva habitació per la finestra.
A la imatge de portada veiem un moment del partit del Mallorca al Bernabéu, amb els jugadors en acció. Altres temes destacats inclouen la preparació del nou curs escolar amb un augment del 6% en la matrícula. També les mesures excepcionals del govern per gestionar una possible onada d'embarcacions i la celebració multitudinària del festival El Rou a Son Fusterat.
El diari de Menorca explica el rescat d'una embarcació que s'havia perdut camí de Mallorca i va ser localitzada al sud-est de l'illa amb 11 persones a bord, entre elles un menor que ha estat ingressat a l'UCI per deshidratació severa. Els supervivents han explicat que quatre companys haurien mort durant la travessia, com hem explicat a l'informatiu. Es tracta de migrants que no es coneixien entre si i que varen passar dues setmanes a la deriva amb provisions només per dos dies.
La fotografia principal del rotatiu mostra el moment en què són desembarcats i atesos per la Creu Roja i la Policia Nacional al port de Mahó. A la resta de la portada destaca la Copa del Rei de Vela, una corredora completant la volta a l'illa amb barques i una imatge de les festes de Sant Lluís que tanquen l'agost amb ambient i tradició.
Periódico de Ibiza y Formentera recull la previsió del Ministeri de Migracions d'utilitzar hotels per allotjar persones en cas d'una arribada massiva d'embarcacions irregulars, així com la posició del govern balear que reclama quedar fora de nou del repartiment obligatori de menors no acompanyats.
La fotografia principal mostra les conseqüències d'un accident de trànsit mortal a la carretera de Santa Eulàlia, on un motorista, ho hem explicat, va perdre la vida després que un cotxe envaís el seu carril. A la resta de la portada també es recull el rescat de dues persones i un nen a la zona de Compte i el tancament després de 40 anys d'una parada històrica del mercat de Santa Eulàlia.
I posem ara la mirada als principals diaris d'àmbit estatal.
A nivell estatal, el País alerta que Espanya queda atrapada en l'emergència climàtica amb dades preocupants sobre incendis forestals rècords aquest estiu, temperatures extremes i un Mediterrani sobreescalfat. També destaca un testimoni colpidor des de Gaza, el del periodista Mohamed Soliman, que explica les dificultats per informar des de l'hospital on treballa com a metge i reporter. La fotografia principal del rotatiu mostra una extensa àrea forestal calcinada a les afores de Palacios de Hazmún, a Lleó, i el rostre també de Soliman, col·laborador del diari, amb l'armilla de premsa.
El Mundo assegura que la Moncloa admet una pèrdua de pes de Pedro Sánchez en l'àmbit exterior, atribuïda a les tensions en Trump, la manca de lideratge europeu i la priorització de la política domèstica per part del president espanyol.
La imatge principal mostra un home abatut a terra després d'un assassinat a sang freda a Leópolis, Ucraïna, amb una gent recollint proves al seu costat. També es recullen crítiques al govern per la seva gestió dels incendis i una crida dins del Partit Popular per marcar distàncies amb Vox i recuperar el vot jove.
La Vanguardia publica una entrevista al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, on afirma que defensa la coherència i fermesa de la diplomàcia espanyola davant de Washington i Pequín. A més, insisteix en la necessitat d'una Unió Europea més autònoma i sobirana.
La imatge principal de rotatiu mostra un activista desplegant una bandera palestina en un vaixell del port de Barcelona, preparant una flotilla que UDEM té per objectiu trencar el bloqueig d'Israel sobre Gaza, així com una imatge de militars dels Estats Units sota el titular L'espiral autoritària de Trump.
I acabam amb la portada de l'ABC que aposta per una entrevista personal al torero José Antonio Morante, que parla de les seqüeles físiques i emocionals que arrossega després de diverses cornades.
La fotografia el mostra en plena rehabilitació, colpejant un sac de boxa en un gimnàs. A més, el diari destaca la pressió de Junts sobre el PSOE perquè rellevi José Luis Rodríguez Zapatero i faciliti així noves vies de negociació amb Carles Puigdemont.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vuit i 40 minuts, un dia més, sona aquesta sintonia. Saludam Anna de la Salut, bon dia.
Bon dia.
Què teniu avui preparat per aquest darrer programa que fa l'equip de La Gran Vida?
I de darrer programa hi parlarem a primera hora de... de comiats, de persones que han fet canvis de...
Molt ben en girgolat.
Sí, de persones que han fet canvis de feina, de persones que hem entrevistat per aventura i precisament han triat... dues persones que són també amics del programa. Ens visitarà Joan Carles Pados, que dins del món del periodisme ha passat, poden dir, per absolutament tots els mitjans, ha tocat tots els pals i després ha decidit crear una reformular la comunicació i fer-ho des d'una altra de les seves passions, que és la muntanya i les excursions, sí, i el senderisme. I després tindrem una de les persones que més hem entrevistat en el programa, que casualment és Miquel Serra i que casualment fa poc va passar de ser enginyer agrònom a llibreter. O sigui que parlarem amb aquestes dues persones durant la primera hora i després vendran tota la rissalla de col·laboradors.
Un bon repàs en aquesta temporada que heu fet de La Gran Vida. Moltes gràcies, Anna de la
gràcies
Salut.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre, La Gran Vida a les 9, ara els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Tens pels esports a IBT Ràdio. Real Mallorca va sumar ahir la segona derrota del curs davant el Real Madrid per 2-1. Malgrat el 0-1 inicial marcat al minut d'avui de partit per Vera Morici, amb l'esquena, el conjunt de Xavi Alonso va capgirar el marcador en un obrir tancat d'ulls, amb el remàs d'Art de Guler i Vinícius. Tot això a l'espai de 73 segons. No arriba ni als 2 minuts. Amb tots els de Jagoba van tenir opcions d'igualar el marcador a les botes de Mateo Josef i Samu Costa, aprofitant-se del fet que el Madrid al VAR li va anul·lar fins a 3 gols. Al final, derrota per la mínima, 2-1, bona imatge dels vermells i Jan Virgili, darrera incorporació del Real Mallorca, que també va tenir els 6 minuts al Bernabéu, on, per cert, va debutar ahir com a jugador de primera divisió. Sentim protagonistes a la zona mixta del Bernabéu per aquest ordre, Manu Morlanes i el ja esmentat, debutante i a primera, Jan Virgili.
Creo que les hemos sometido por momentos, evidentemente sabiendo de que teníamos que tener ese golpe de suerte, que han sido los goles anulados para poder puntuar. Y bueno, tristes porque no sacamos nada y somos conscientes de que tenemos que puntuar. También conscientes de que hemos tenido un calendario complicado al principio, pero bueno, es momento de desconectar, de crecer como equipo en este parón y volver con las pilas cargadas.
El equip ha estat molt bé, ho hem tingut a tocar i hem de seguir treballant perquè surtin els resultats i competir contra els grans, que és guai.
I ara sentim el que va dir Iago Barrasate després del partit.
Contento con el partido que hemos hecho, sí, pero no con el resultado, ¿no? Creo que iba a decir un minuto fatídico, ¿no? Pero yo creo que han sido esos 10, ¿no? Del empate hasta el descanso, donde nos hemos hecho pequeños y el Real Madrid, cuando huele sangre, pues lo aprovecha. Y es una pena porque creo que hasta entonces estábamos bien, incluso el segundo tiempo hemos hecho las cosas bien, hemos tenido opción de empatar. Y da cierta pena y rabia también, pues bueno, que nos vayamos de vacío. Cuando te meten el tercero y crees que ya el partido se ha acabado, pues que se anule el gol, pues te da energía y emocionalmente, pues bueno, aprovechas esos minutos. Y yo creo que ahí han llegado pues la ocasión de Sergi Darder con Mateo Josef, el tiro de Samu, que todavía no sé cómo lo ha sacado Carreras. Y bueno, luego al final es verdad que ellos han manejado el partido a su manera y no es fácil tampoco, pues bueno, embotellarles, ¿no? Hemos tenido ahí un córner en el 94 y demás. pero no era fácil y bueno, lo hemos intentado, no ha podido ser. Pues hoy creo que hay cosas rescatables, pero también es verdad que bueno, que llevamos tres jornadas y llevamos un punto y hoy sí hemos perdido, pues bueno, nos ha faltado igual algo de fortuna en alguna acción como esa de Samu, pero también a nivel defensivo hemos cometido algún error que nos ha costado el gol. Por ejemplo, aquí cuando te empatan, hostia, el minuto siguiente es clave porque ellos huelen eso y no les tienes que dar ni opción. Son pequeñas cosas que tenemos que mejorar, pero claro que me llevo cosas positivas.
Malgrat la derrota del seu equip, Arrasate veu una evolució positiva al Mallorca.
Sí, lo que sí veo es que el equipo va evolucionando. Un primer partido muy raro contra el Barça, un segundo donde el equipo reaccionó y consiguió un empate, y creo que hoy hemos hecho un buen partido, aunque tenemos cosas que mejorar. El Real Madrid en dos partidos prácticamente no había concedido nada y creo que hoy en ataque el partido del equipo es muy bueno, pero a nivel defensivo hay cosas que mejorar. Bueno, si vamos evolucionando, los resultados llegarán.
Y el debut de Jean Virgili va a día següent.
Venía a hacer un entrenamiento solo, pero ya se ha visto un poco. Ha provocado una tarjeta, ha amenazado el espacio. Bueno, ese es el jugador que queremos y esperemos que poco a poco pues vaya más.
Las palabras de Iago Barrasate del Real Madrid i el Mallorca, també es van jugar 3 partits més. A l'Aves 1, Atlètic de Madrid 1, Real Oviedo 1, Real Sociedad 0 i Girona 0, Sevilla 2. Alerta en la situació del conjunt gironí. Cue de primera amb 0 punts al seu casiller i 10 gols encaixats a només 3 jornades disputades. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona. Demana implicació.
Lo que quiero es gente que esté y que quiera estar y que sienta que esta camiseta es bonita para llevarla y que es un regalo tenerla en primera división y competir por el Girona en primera división. Si vienes aquí a jugar la Champions y cuando no la juegas ya piensas que esto está fatal, pues no, ese jugador no me vale.
L'Eudevisa va estrenar la temporada a Primera Federació amb triomf. L'espectacular gol de Bebé al minut 4 va ser tot un tractat d'intenció del que es va veure ahir el Jesús Navas. Una UD per moments ambiciosa, molt sèria i que, malgrat les baixes, va ser al final superior al filial del Sevilla. Ernesto, al minut 52, va fer el 0-2 excusant diferències. Alberto Collado, al 60 de partit. Al final, es va patir més del que s'esperava, però la victòria se'n va anar cap a l'Apitiusa Major, 1-2. Satisfacció pel resultat, que no pel joc del seu equip. Paco Gémez.
Sí, vull dir, estar contento, pero creo que estar contento hoy es un error. Creo que es un error, bajo mi punto de vista, porque si jugamos todos los partidos de la temporada que hemos jugado hoy, ni por eso nos vamos a llegar a donde se nos pide.
Per si no ho han entès bé, i demanant disculpes per la qualitat del so, però és el que tenim, no hem pogut rebre una acció millor. Doncs diu que jugant d'aquesta manera, ni en somnis, l'Eivissa pot aspirar a l'ascens a segona divisió. De la Copa Federació, ahir va jugar la final autonòmica, a partit únic entre l'Andatx i la Ciutat Esportiva Eivissa, va guanyar l'Eivissa 0-1, gol d'Àlex Sánchez, i d'aquesta forma de Raúl Casall certifica el pas per al setzen de final d'aquesta competició. En bàsquet, Espanya continua viva després de superar ahir de forma molt clara Bòsnia per 88-67. Important aportació de Santi Aldama amb 9 punts, que va ser el màxim assistidor del partit, on Espanya va fer ni més ni manco que 15 triples. Sentim a Santi Aldama.
Teníamos que hacer, que es jugar nuestro baloncesto, que es algo que no hicimos el primer partido y creo que estábamos todos bastante decepcionados, pero también sabíamos que hacer, eso era lo único bueno igual del primer partido, y creo que todos los veteranos y los jóvenes también, al final estos partidos son súper exigentes y cuando mostramos carácter y jugamos a nuestro baloncesto, yo creo que este equipo está preparado para todo.
Pròxim compromís, curiosament, avui diumenge, no passen ni 24 hores des que va jugar el partit d'Espanya davant Bòsnia, o farà davant la feble Xipre, equip anfitrió del torneig i que a hores d'ara no té nivell per plantar cara a cap equip en aquest Eurobàsquet. Es jugarà a les 5:15. I bona notícia, mos arriben dels Estats Units, és que Jaume Antoni Munar ja és, per primera vegada a la seva carrera esportiva, a vuitant de final d'un Master 1000, en aquest cas de l'US Open. Després de superar ahir, el belga Cid Hubers, actual 48 de l'ATP en 3 sets, 6-1 i un doble 6-4, en un partit que només va tenir una durada de 2 hores i de 9 minuts. El rival de vuitant serà l'italià Lorenzo Musetti, actual número 2 del rànquing de l'ATP i que més Ahir només va jugar dels 6 complets en tercera ronda, ja que el seu rival, també italià Fabio Covoli, es va tenir que retirar per una caiguda a l'inici del tercer set. I ja per tancar el bloc d'esports, ciclisme, Albert que el belga Jasper Philipsen va ser el guanyador de la 8a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya entre Monzón i Saragossa. Una jornada de transició, la d'ahir, que es va decidir a l'esprint i sense variacions a la general. Continua el mallot vermell pel noruec Torstein Train, seguit del danès Jonas Vingegaard, a 2 minuts i 33 segons del primer classificat i, en principi, gran favorit de cada triomf final. Avui es disputa la novena etapa entre el Faro i l'estació de neu de Valdezcaray, en 195,5 km de recorregut i final en pujada. Amb aquest apunt del deixar. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la sandía negra entera a 49 céntimos kilo, el lomo de cerdo al corte a 6,85 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el jamón cocido campo frío al corte a 14,99 euros kilo. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Una dana no es cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i gairebé 51 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu. Cada poble, cada barri i cada jove tenen un paper fonamental en la societat. És la reflexió que surt de l'espai L'Aplec Jove, la trobada celebrada ahir a Sineu amb un centenar de participants. Tot un èxit, apunten els organitzadors, que permet el debat de les noves generacions entorn a qüestions cabdals de la societat, com per exemple els problemes d'habitatge a les Balears, la relació entre el turisme i el territori i sobre les tendències migratòries i l'experiència de les persones migrades aquí a Mallorca. Alicia Bordoy, portaveu de la Plat Jove, explica que la sessió ha servit un any més per al jove immobilitzat com lloc de reflexió i aprenentatge.
Considerem que ha estat tot un èxit perquè hem pogut assolir l'objectiu, que és generar un espai de trobada per tot el jove mallorquí organitzat i no organitzat, però que puguin debatre i reflexionar entorn d'aquestes problemàtiques que consideram, consideram que s'han de tractar i que s'ha de reflexionar entorn d'aquestes qüestions.
La jornada ha comptat amb un taller sobre autodefensa, també amb el gimnàs popular Jack Contrell, i la solidaritat amb el poble palestí també hi ha estat present amb l'exposició 10 mites sobre Israel. De Ciutadans per Palestina, per tancar la jornada, s'ha llegit un manifest i s'ha fet una ballada popular. I vols explicar més qüestions? L'Associació de Veïnars del Passeig Marítim de Palma denuncia que el nou mobiliari urbà instal·lat a la via genera problemes d'incivisme. Asseguren que la gent s'asseu als bancs per beure i menjar de matinada i al matí tot es ple de brutó, a més de les molèsties de renous. Una situació que han denunciat a l'Ajuntament. Reclamen més presència policial, sobretot de nit. S'ha convertit, diuen, en un mal de cap, ho diu la presidenta de l'Associació Veïnal, Antonio Ruiz.
A les 5 de la matinada està ple de gent que està veient, consumint pizzas, consumint kebab i altres temes. Per tant, és un tema que realment és una exageració, perquè no és algo que sigui normal. Estan convidant a la gent a fer la juerga de la part de demà en contra de la part de terra. Ja tenim juerga a demà i a la terra.
Cada matí, en sortir de casa, els veïnats troben el carrer ple de restes de menjar i beure, un problema que deriva d'una altra situació. Diuen que les botigues que obrin 24 hores no estarien respectant la prohibició de vendre alcohol a partir de les 10 del vespre.
Hi ha minimàrquets que només poden vendre alcohol fins a les 10 de vespre. Han fet unes proves, han fet un test, i realment ells venen sempre, totes de vespre. Són establecimientos de 24 hores, i no tenen cap tipus de reparo en vendre.
També diuen que el nou paviment no queda net del tot, tot i la presència de malla. Per altra banda, consideren que ha millorat la conscienciació dels locals d'oci nocturn quan a limitar els renous al carrer i celebren que les obres del passeig estiguin ja a la fase final. Demanen, però, que hi hagi més presència policial per dissoldre els grups de gent i sancionar les conductes incíviques. Precisament, per evitar molèsties, les ordenances municipals de protecció del medi ambient contra la contaminació de renous i vibracions posa limitacions en certes franges horàries. Hi ha municipis molt restrictius a l'estiu i d'altres, com fa anys, que no s'aplica cap normativa. Així es confronten els drets a fer obra amb el descans, principalment a zones d'estiuatge. Un exemple que vos explicam és Llucmajor. L'ordenança reguladora de molèsties provocada per la construcció va ser derogada l'agost de 2012. L'enrenou que causa les obres fa que fins i tot hi hagi propietaris que cancel·len lloguers vacacionals per no poder garantir una bona estada als clients. L'Ajuntament té previst treballar en una nova ordenança, però de moment es regeixen per la llei del renou, que permet utilitzar maquinària entre les 8 del matí i les 8 del capvespre. Ho explica la regidora d'Urbanisme, Immaculada Pérez.
A trabajar en ella y sacar una ordenanza en la cual podamos pues, acoger todas las necesidades y la problemática que los ruidos en verano nos puede conllevar a todos los ciudadanos.
A Ses Salines no hi ha prohibició, però a la colònia de Sant Jordi no es poden fer obres ni el juliol ni l'agost, a no ser que siguin urgents.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I encetam ara la plana cultural. Maó ja fa caliu per les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb la tradicional romeria. Centenars de persones s'han reunit aquest dissabte capvespre a la plaça de la Constitució per realitzar aquest pelegrinatge que dona el tret de sortida a les festes de Maó. Petits i grans, fidels a la tradició, han acudit a la cita vestits amb la indumentària pagesa de l'època. Una romeria ben animada que ha recorregut els principals carrers de la ciutat ja ben engalanats a peu, a carros o galeres ben decorades i també a cavall. El Museu de Sóller acull aquests dies Paisatge incert, de Joan Soler, una mostra amb més de 30 obres que recull la seva darrera dècada de creació i suposa la reaparició en el seu poble natal.
Que quasi més bé, més que Paisatge incert, amb els seus aconteixements que veiem avui en dia, es podria dir més Paisatge cert, no? Cert i trist, no?
L'exposició reuneix 35 peces sobre tela i paper, en colors suaus que contrasten amb la negror rotunda del fum, un diàleg constant entre dualitats, entre ordre i caos.
Aquests dos mons en la meva obra, que jo intento equilibrar, però que s'enfronten, no? Diguem, dibuixes fum amb fum mateix, no? He arribat a controlar aquesta tècnica un poc estranya, no? Però que la llarga després també és molt, molt agraïda perquè dona moltes possibilitats, no?
I més enllà de la intenció estètica d'aquestes obres, Soler convida l'espectador a pensar.
Moltes de les coses que van malament no és perquè la natura vulgui, no? És perquè nosaltres la maltratam i abusam de la seva generositat, no?
Paisatge incert es podrà visitar fins dissabte de la setmana que ve, una oportunitat per redescobrir Joan Soler a casa seva. Un retrat amb el nom i la data i un petit text que l'acompanya amb el relat d'una recerca infructuosa i que ha deixat una ferida oberta. L'exposició Sense oblit s'ha inaugurat a l'espai Can Oleu, al carrer de l'Almudaina de Palma, amb més d'un centenar de fotografies de persones desaparegudes o assassinades a les Balears per la repressió feixista, coincidint amb el Dia Internacional de les Desaparicions Forçades.
Es coneixen aquestes persones i des del punt de vista de la família que ha viscut aquesta tragèdia. Perquè, clar, quan parlem de víctimes, no només són aquestes persones que s'assassinen o que se fan desaparèixer, també són víctimes dels seus familiars. I, clar, el veure escrit, potser una d'aquestes fotografies abans, sa mamà el va cercar per tot i encara el segueix cercant. Un text que és un relat de com ho ha viscut sa família, de qui era aquesta persona, i jo crec que és molt emotiva.
El material de la mostra ha estat aportat per les famílies, com explica Marintoni Oliver, de Memòria de Mallorca, entitat promotora en coordinació i assessorament de la Comissió de la Llei Autonòmica de Memòria Democràtica de la passada legislatura. Formada per 8 panells, amb 16 fotografies cadascun, suposa un trosset de la història de la comunitat que no es vol perdre. A més, té un vessant pedagògic per la societat actual.
I també és molt il·lustrativa d'una part de la nostra història que ha permanegut silenciada o és poc coneguda, i tal vegada en noms i llinatges jo crec que és molt bona, perquè siguin se'n doni compte de lo que va passar i de lo que no has d'anar a passar. Inclús jo diria és molt recomanable per joves, per escolars, perquè se'n donin compte de realment de on venim. Avui que vivim aquesta una altra vegada pues, discursos d'odi, discursos de... pues, està molt bé que anem a veure a vegades el que pot conduir, no?, tot això, no?
La mostra Sense Oblit es podrà visitar fins dimarts a Can Oleu a Palma. Amb la cultura acabam aquest informatiu. Podeu continuar informats, com sempre, als butlletins horaris i a l'informatiu migdia també a la web d'IB3 Notícies.